COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què hem sabut que el 24 de juliol Pep Guardiola, ja com a entrenador del Bayern de Múnich, s'enfrontarà al Barça. Serà a l'Allianz Arena en partit amistós. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de so, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 5.
Sortejat al quadre de la Copa del Rei d'hoquei patins que juga del 28 de febrer al 3 de març a Oviedo. Els quarts de final són Lleida Liceu i Reus Vic per una part del quadre i Vilanova Vendrell i Igualada Barça per l'altra.
Top 4.
El Barça Riga l'arriba aquesta tarda a Vitoria on demà arrenca la Copa del Rei. També és notícia Pau Gasol, lesionat de matinada, sembla que la fàcia del peu dret hi pot estar un mes de baixa.
Top 3.
Manu Lanzarote es mostra il·lusionat amb el fitxatge per l'Espanyol a partir de la temporada vinent perquè diu que el seu somni és jugar primera. A Lanzarote li ha agradaria lluir el número 12, ara mans de Longo.
Top 2.
Avui estarem pendents dels 14 internacionals del primer equip del Barça que actuen amb els compromisos de seleccions. Destaca el duel Ibrahimovic-Messi al Suècia-Argentina.
Top número 1.
Segons ha pogut saber Esports COPE, Erika Vidal creu que pot rebre l'alta mèdica a finals de mes. Els serveis mèdics del Barça, però, són més prudents. A més, com deies, el 24 de juliol, partit amistós, el Bayern de Guardiola contra el Barça.
Entrevistes a Esports COPE.
En la jornada prèvia al debut del Barça Riga a la Copa, visita il·lustre Saruna Jacique Vicius, el rei de Copes d'Europa amb 9 títols. També coneixerem més Manu Lanzarote. Ho farem amb el porter del Sant Andreu, José Miguel Morales. Els dos van compartir vestidor al conjunt quadribarrat. Pentinarem l'actualitat de 3 dels partits destacats a la jornada de seleccions. L'Espanya-Uruguai amb Miguel Ángel Díaz, l'Anglaterra-Suècia amb Joaquim Piera i el Sud-Argentina amb Joana Franden.
El debat a Esports COPE.
Avui, i amb una jornada de seleccions pel mig, hem convocat amb un bon cafè també al Miguel Rico i a l'especialista en futbol internacional de COPE, Marcos López.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem si us ve de gust anar al Barça-Getafe del diumenge al migdia a les 12. Mira, el Pedro Mateus diu, per haver el Barça, da igual l'hora. I ens demana entrades per això, eh? L'Àlix Mirón comenta, un horario muy bueno. Medio madrugas el domingo y luego a comer e a tomar el vermú. I el Víctor Majo afegeix, de fet hi aniré, pels de províncies és un horari collonut per arribar a casa a mitja tarda. Com sempre, gràcies per la resposta. Seguiu escrivint al Facebook i al Twitter i avui us explicarem quina meteorologia tindrem el diumenge a les 12 al Camp Nou.
Com entrades pel Barça-Getafe del diumenge al matí no en tenim, però sí tinc entrades, si voleu, per anar a veure el Barça B al miniestadi. El Barça B Guadalajara és un partit que juga el dissabte a la tarda a partir de les 4. Si voleu anar, les tenim aquí, són per vosaltres, eh? Només heu de trucar, ho podeu fer ara mateix al 93-270-3777 o 93-270-3778. Repeteixo, 93-270-3777 o 93-270-3778. Esports COPE us convida al Barça B Guadalajara dissabte a les 4 de la tarda. També ens agradaria que ens enviéssiu preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
És fàcil, vosaltres pregunteu i Vaquero respon cada divendres a Esports COPE. I avui m'ha demanat la paraula l'Andreu Quesada, el nostre company tècnic, que no surt mai en antena, i avui m'ha dit, Joan, vull dir abans de començar una cosa. Què vols, Andreu?
Doncs que avui és l'aniversari de la meva mare, de la Dolors, i volia felicitar-la, dir-te, mare, que t'estimo molt i que t'envio des d'aquí un petó molt, molt gran.
Ah, molt bé, que maco, que maco. Felicitats a la Dolors. 18 minuts per sobre de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports COPE.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas...
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Descabezado. Quien por no tener la cabeza suficientemente amueblada insiste en tirar su dinero cada año al renovar su seguro.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ponle coco y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Necesito un poco de energía.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Vinga, comencem. Ahir Erika Vidal va tornar a la feina amb el grup i ara el proper pas és veure quan pot rebre l'alta mèdica. Busquem notícies Esports Cope, busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Sònia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El futbolista confia en rebre aquesta alta mèdica a finals d'aquest mes.
Segons ha pogut saber Esports Cope, Erika Vidal i el seu entorn confien en que a finals d'aquest mes de febrer ja pugui rebre l'alta mèdica i, per tant, està a disposició dels tècnics. El jugador francès ha tornat a participar avui en la sessió preparatòria que ha tingut lloc aquest matí a la Ciutat Esportiva, segon dia de treball, després de fer un petit break a causa d'unes proves i controls als que ha estat sotmès a l'Hospital Clínic. També us podem explicar que des dels serveis mèdics del club són més prudents i no volen posar data al retorn del francès. A Vidal ha estat inscrit tant a la Lliga com a la Champions en aquest mes de gener, així ho va confirmar Andoni Zubizarreta diumenge passat a Mestalla, i recuperem les darreres declaracions d'Erika Vidal respecte al seu retorn als terrenys de joc que va atendre als micròfons a la Cope el passat 16 de desembre en el marc del partit de la Marató de TV3 jugat al miniestadi.
Más allá de tus ganas de intentar volver a un terreno de juego, el partido ya lo has ganado, de eso estás convencido.
Bueno, no sé si he ganado este partido, porque creo que en la vida hay muchos partidos y muchas vallas para saltar. Pero la verdad es que me encuentro bien. Yo hago visitas siempre, cada dos semanas hablo con los doctores y de momento no tengo problemas. Entonces ya si sigo entrenando estoy muy bien. Y la gente ya sabe que también tengo ganas de volver a jugar. Voy despacio, poco a poco, porque bueno, es difícil, el camino es muy largo, pero bueno, ya no dejaré de luchar para llegar a mi objetivo.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui, només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, que meni molt més, per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
Quan Guardiola va anunciar que entrenaria el Bayern de Munic la propera temporada, ja tots vam pensar, segur que toca en Champions un Barça-Bayern de Munic. No haurem d'esperar tant, Sònia, per veure Guardiola enfrontar-se al Barça.
No, perquè el Barça i el Bayern de Munic de Pep Guardiola ja es veuran les cares aquest estiu. Serà la pretemporada, el 24 de juliol és la data, a l'Allianz Arena. Es tracta d'un amistós de caràcter benèfic sota el nom Ulihones Cup, partit homenatge a qui actualment és el president del club, exjugador, i que més coincidirà amb el seu 60è aniversari. Hem de dir que ja fa mesos que Barça i Bayern de Munic parlaven d'aquesta possibilitat. Això va ser abans que Guardiola fitxés pel club alemany i aquest acord s'ha concretat ara mateix a Doha, en el marc de l'assemblea de l'ECA. Estan els màxims mandataris dels clubs més importants d'Europa i s'ha tancat aquest acord. Per tant, Guardiola i el Barça, 24 de juliol, es veuran les cares.
Molt bé, suposo, Sònia, que t'interessa saber quin temps farà el diumenge al matí, que hem d'anar al Camp Nou,
Home,
a les 12.
Home, sí, ens interessa. No farà sol, em sembla.
Mira, li preguntem al Ramon Pasqual, que és company de l'Agència de Meteorologia. Hola, Ramon, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, que hem d'anar unes quantes mils de persones el diumenge al matí a les 12 a l'estadi del Camp Nou. Què fem, ens abrivem molt o no caldrà?
Sí, caldrà abrigar-se, farà bastant fred, sí.
Sí? Quina temperatura, més o menys, creu que podem tenir el diumenge al matí?
Doncs uns 10 graus.
10 graus.
Sí.
Vent farà o estarà tranquil·la la cosa?
No farà molt vent, no. Serà bastant encalmat, una mica vent de fluix de l'oest.
I farà sol, que això és important, o estarà núvol?
No, farà més aviat sol, amb alguns núvols. Tampoc estarà el cel completament serè, hi haurà alguns intervals nuvolosos, però en general predominarà el sol.
O sigui que no serà un dia d'aquells absolutament clars, però tampoc plourà, no?
No plourà, no esperem que hi hagi precipitacions. Potser que podria caure alguna cosa molt a última hora del dia, però al migdia no, de cap manera.
Perfecte, doncs aleshores ens abriguem, no farà gaire vent.
No.
I farà sol estones i estones una mica... Pot ser que hi hagi algun nuvolet, eh?
D'acord, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Ramon Pasqual, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
La Cope amb el Barça. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest diumenge al migdia, al Camp Nou, Barça-Getafe. Manuel Oliveros, Joan Ballori, Sònia Sanz Josep Maria Minguella, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Sònia, gràcies, que vagi bé, eh?
Adéu, molt bona tarda.
De seguida estem amb la guia de partits internacionals.
Divendres.
Cada divendres el periòdico t'ofereix gratis Time Out Barcelona. Aquesta setmana descobreix els secrets del gòtic més autèntic i els millors llocs on menjar per menys de 7 euros. Només amb el periòdico.
Hi ha molts i molt interessants de partits internacionals aquesta tarda nit. El partit amb més internacionals del Barça és l'Espanya-Uruguai, partit que es disputa a Qatar, a Doha, al Khalifa Stadium, a partir de les 7 de la tarda. Marxem cap allà. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, qué bonito partido esta tarde. Esto es como una intercontinental de selecciones, ¿eh? Campeón de Europa contra campeón de Sudamérica.
Sí, no está nada mal, y así lo han bautizado además el partido, ¿no? De Battle of the Champions, juegan, como dices, el campeón de Europa y el campeón del mundo contra el campeón de América, con el que hace tiempo que no se enfrenta la selección española, así que bueno, es un partido muy atractivo, además teniendo en cuenta que los celestes, los charrúas, serán nuestro rival en la Copa Confederaciones el próximo verano.
Claro, claro. Oye, de los 9 convocados del Barça, ¿cuántos crees que van a jugar de salida? ¿Se sabe más o menos?
Pues más o menos yo creo que 7.
¿7?
En principio este va a ser el equipo: Valdés en portería, Arbeloa lateral derecho, Monreal lateral izquierdo, Puyol con el brazalete de capitán en su partido 100 al lado de Gerard Piqué, en el centro del campo Busquets, Cazorla e Iniesta, y arriba en principio Fábregas será el delantero centro junto con Pedro y con Mata. Así que, como digo, 7 del Barça. El Guaje Villa empezará en el banquillo, pero seguro luego tendrá oportunidades a lo largo del partido para jugar.
Muy bien. Oye, ¿cómo está aquello? ¿Cómo está Qatar? Que recordemos va a organizar el Mundial del 2022. ¿El estadio es guapo?
El estadio es muy bonito, con capacidad para 45.000 espectadores. Se llama Estadio Khalifa. Está al lado del Hotel de la Selección, que tiene forma de antorcha, un hotel muy lujoso de 5 estrellas. Al lado de un recinto deportivo espectacular, donde trabaja por la mañana Raúl González Blanco, que se prepara para seguir su carrera en el mundo del fútbol una vez que cuelgue las botas. Y bueno, pues un país emergente, ¿no? Con muchísima inversión, con mucho dinero, haciendo muchos edificios, muchos hoteles, porque recordemos que aquí dentro de 9 años se celebra un campeonato del mundo.
A la hora del partido no hará mucho calor, ¿no? Mucho calor.
No, hoy no. Estamos aquí en invierno. Aquí decir invierno es estar a 16, 18 grados de temperatura. Me cuentan que en verano puede haber temperaturas de 50, 55 grados centígrados, así que ya te digo, es un lujo estar en invierno aquí y estar en manga corta.
Muy bien, pues qué envidia que nos das. Miguel Ángel Díaz, muchas gracias y que vaya todo bien. Te escuchamos luego. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Tornem a pujar l'avió i marxem des de Doha fins a Estocolm, on aquest vespre a 9:15 al Friends Arena es disputa un atractiu també Suècia-Argentina, Messi i Mascherano com a futbolistes del Barça representats. Tenim comunicació amb la companya d'Aftonbladet, la Joana Franden. Hola, Joana.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Ok, mucha expectación ahí para ver a Messi, ¿no?
Claro, claro, sí, es como... Hay muchísima gente que claro, que le están siguiendo al equipo argentino, y nada, eso sí, aquí es un espectáculo, claro, porque no solemos tenerlos aquí en Suecia.
Creo que el campo se va a llenar, es un campo grande, caben 50.000 personas, ¿no?
Sí, yo, por lo que me han dicho, sí que se va a llenar, pero bueno, da igual. Yo creo que cuando juega Suecia con Zlatan, siempre hay mucha gente, pero claro, con Leo Messi y Higuaín y todos, aún más.
Claro, ahí está el morbo del partido, ¿eh? Ver cara a cara, después de un tiempo, a Messi y a Ibra. Ibrahimovic ha dicho en las últimas horas, o ha reconocido, que Leo Messi es sin discusión el mejor jugador del mundo, ¿verdad?
Sí, eso es. Ha mostrado su cara más, digamos, diplomática. Pero creo que también ha pasado mucho tiempo. Bueno, han pasado 2 años y medio y ya está, ¿no? O sea, ya no tiene ninguna dolor con el tiempo que pasó en Barcelona y bueno, reconoce lo que todo el mundo ya sabe, más
sí,
o menos.
Sí, porque además de buenas palabras para Messi, creo que recientemente también ha tenido buenas palabras para Guardiola, y da la sensación un poquito eso que tú comentas, ¿no? Que el tiempo ha curado un poco las heridas, ¿no? ¿O qué?
Sí, sin duda es esto. Yo creo que es algo que hace un año o dos años le dolió mucho, pero ya no es un problema y reconoce que lo que ha, el trabajo que ha hecho Guardiola con el Barcelona, bueno, los resultados están ahí, ya está, nada más.
¿Jona, hace frío?
Sí, hace frío y hay mucha nieve y bueno, sí, estamos en invierno sueco total aquí.
Supongo que estarán tapaditos en Messi y Mascherano y que volverán bien a Barcelona, ¿eh?
Sí, claro, pero el estadio este tiene un techo y supuestamente hará como unos 15 grados, así que no hay invierno en el estadio.
No pasa frío.
Por lo menos, no.
Yo no, una última cosa. ¿Ibra está feliz, está contento en París? ¿Le van bien las cosas allí?
Yo creo que sí. Lo que me han dicho, bueno, su entorno un poco, es que sí, entiende que es un club que aún no está en la altura del Milán o del Barcelona, por supuesto, ¿no? Pero que tiene un proyecto importante e interesante y que quiere quedarse por el momento está bien, sí.
Muy bien. Joana Franden, desde Suecia, desde Estocolmo, gracias por estar en Sportscope y que disfrutes del partido, ¿eh?
Muchas gracias, sí, lo voy a hacer. Muchas gracias.
I és molt interessant també pels culers l'Anglaterra-Brasil, que es disputa a dos quarts de nou també a l'estadi de Wembley a Londres. Per parlar-ne, viatgem fins a São Paulo, fins al Brasil. Allà saludem el Joaquim Piera, que és el corresponsal allà del diari Sport. Hola, Joaquim, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Partit molt interessant per nosaltres, perquè tenim dos futbolistes del Barça, Alves i Adriano, tenim un que ho va ser, Ronaldinho, i un que ho podria ser, que és Neymar. O sigui que per la gent del Barça té molt atractiu el partit de Wembley d'avui.
Sí, i per Brasil, principalment pel debut de Luis Felipe Scolari a la banqueta de la selecció brasilera. És el tècnic que va guanyar el darrer Mundial amb la Canarinha l'any 2002. Un partit ple d'atractius i des del punt de vista del Barça, doncs, interessant veure els dos laterals titulars en Brasil. Ho poden ser al Mundial, com és Dani Alves, que té el lloc assegurat fins al 2014, i Adriano, que haurà de lluitar amb Marcelo per la titularitat. Veure Ronaldinho, que avui complirà el seu partit número 100 amb la selecció brasilera, en Ronaldinho, que al mes de març fa 33 anys, i a qui li pot donar doncs, el relleu com a futurible del Barça, doncs Neymar, que ahir feia 21 anys i que ara mateix és la gran estrella de Brasil i un jugador que, com tothom sap, està a l'agenda del Barça.
En principi, a lateral esquerre jugarà Felipe Luis, no?
Aquí a Brasil, en principi, s'està comentant que seria Adriano.
Adriano, molt bé, molt bé.
Podria començar Adriano, però no es descarta que a la mitja part Scolari farà diversos canvis i un d'ells podria ser doncs, l'entrada de Felipe. En principi, qui sortirà com a titular serà Adriano per la banda esquerra, amb total llibertat per atacar, igual que tindrà també Dani Alves.
Escolta'm, Ronaldinho torna a la selecció. Què passa, que està molt bé ara o què?
Ronaldinho l'any passat passa una temporada esplèndida amb l'Atlético Mineiro. Jo diria que és la seva millor temporada des de l'any 2006, com va guanyar la Champions amb el Barça. Està prim, està motivat, ha jugat a un altíssim nivell. Està clar que no ho ha fet doncs, a la seva etapa daurada del Barça, perquè estaríem parlant de l'any 2004-2005, però sí que és cert que ho ha fet a un altíssim nivell. Sí que també és cert que hi ha marcat diferències i que Scolari, la seva convocatòria no és un farol, la seva convocatòria va de debò, i Filipón pensa en ell com a titular de cara al Mundial del 2014. Scolari no farà proves amb la selecció brasilera perquè només té un any i mig per muntar l'equip. I el que pretén és que Ronaldinho cridi una mica la responsabilitat i que, sobretot amb aquest factor, que ajudi a créixer i a tirar responsabilitat a Neymar, perquè Neymar seria ara mateix l'únic crac de Brasil, l'únic crac que marca diferències de l'atac, i Filipón, que sempre s'ha entès molt bé amb Ronaldinho, li vol donar aquesta oportunitat perquè es pugui retirar per la porta gran. Per tant, Ronaldinho serà titular i ve per quedar-se a la selecció brasilera.
Escolta, i tu que tens bona informació i que tens bon contacte amb l'entorn de Neymar, creus que Neymar ve al Barça aquest estiu o haurem d'esperar a la següent temporada?
La qüestió fonamental és que Neymar ha de donar un pas endavant i ha de preparar el terreny per sortir. El seu pare ja el mes de desembre comentava que Neymar no es quedaria a Brasil a fer tota la seva carrera esportiva, per tant es tancava la porta a ser un nou Pelé, com sempre s'ha especulat aquí, i ara mateix el que ha de fer Neymar és doncs donar un pas endavant, dir públicament que vol sortir del Santos, la qual cosa no serà gens fàcil, perquè la dimensió que té Neymar ara mateix al Santos i al futbol brasiler, doncs diríem que és de, com si fos pràcticament el millor jugador del món. Ell està molt present a les campanyes de publicitat, és l'esportista que més factura aquí al Brasil. L'any passat els seus ingressos van anar al voltant d'uns 20 milions d'euros, per tant, seran qüestions esportives i no econòmiques que faran doncs, que Neymar acabi decidint marxar. De fet, les coses també poden anar molt ràpides. Hi ha el parèntesis de la Copa Confederacions i jo no descarto la possibilitat de que el proper estiu podem veure ja Neymar vestir la samarreta del Barça. El que passa és que en tot aquest procés el Barça penso que estarà una mica en stand-by i és el propi jugador qui ha de donar el pas endavant i parlar amb el Santos a través de club i jugador doncs, de prendre la decisió de traspassar-lo perquè l'any que ve, el mes de juny de l'any que ve acaba el seu contracte i per tant marxaria al Barça o qualsevol equip sense que el Santos facturés res. Per tant, no es descarta aquesta possibilitat, jo la veig com a real i factible, que Neymar aquest proper estiu doncs el podem veure a Can Barça.
Perfecte. Joaquim Piera, ha estat un plaer, gràcies, que vagi tot bé, una abraçada forta.
Una abraçada, fins ara.
També tenim a les 6 el Vicente Calderón, un Xile-Egipte, amb Alexis Sánchez, i a les 9 de la nit, per exemple, un França-Alemanya, també molt atractiu, amb la presència de Hummels, el central del Borussia Dortmund. Com us vam explicar ahir aquí a Sports Cope, objectiu del Barça per la propera temporada. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què passa? Que hi haurà competència per fitxar-lo, eh?
Hi haurà competència perquè ja us vam informar ahir i avui us aportem més informació. El Manchester City de Chiqui Beristán i Ferran Soriano també està seguint a Mats Hummels. Hummels, que ens han dit des d'Alemanya, que es diu així, eh? Hummels, Hummels. No Hummels, com dèiem ahir. El preu de mercat del jugador, també ho comentàvem, 25 a 30 milions. Recordem que va ampliar contracte amb el Borussia l'estiu passat, que té signat fins al 2017. Està considerat un central top internacional amb Alemanya. A més, es tracta d'un central de recorregut perquè té només 24 anys. El Barça ja el contemplava com una opció la temporada passada. L'ha anat a veure diverses vegades també aquesta temporada i fins i tot s'han produït els primers contactes amb el seu entorn. El seu representant és el seu pare, Hernán Hummels, que també porta el seu germà i altres jugadors alemanys.
Doncs els interessats per seguir-lo el podeu veure avui. Repeteixo, França-Alemanya a partir de les 9 de la nit. Sílvia, gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Desconnectar avui, aquesta tarda, del futbol competitiu de la Lliga i de la Copa del Rei a l'espera de tenir Champions ja la setmana que ve i l'altra amb apassionants partits com el Madrid-Manchester United o el Milan-Barça, per exemple. La jornada d'avui serveix per desengressar, per veure partits amistosos de seleccions. No tenen la passió de la disputa de punts, però els pots veure de manera relaxada. De manera que consultes aquest matí la parrilla de programació de les teles, els diaris, i si a casa pots sintonitzar Canal Plus Futbol, Gol Televisió, Esport 3 o 4, tens la possibilitat de veure partits interessants com l'Espanya-Uruguai, Suècia-Argentina o França-Alemanya, Gol Televisió, Holanda-Itàlia, Canal Plus Futbol, o Anglaterra-Brasil, Esport 3. No està malament si t'agrada el futbol i et pots desengressar una mica i mirar partits interessants de manera desapassionada. La setmana que ve i l'altra ja serà diferent. Ja ens importarà més si guanya o no el Madrid o si el Barça demostra la seva superioritat o no a San Siro. Avui, aquesta tarda, pas a pas, avui toca desengressar i fer zapping sense passió.
Manolo Oliveros, Sports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Doncs vinga, amb el Bracafé sobre la taula, que la gent es pensa que és comèdia, Manolo. Que...
No, jo...
Remena aquí una mica perquè es noti que tens aquí el Bracafé.
Jo aquí el caputxino avui.
Un caputxino a l'Oliveros, aquí remenant amb una miqueta de sucre. Saludem al Miguel Rico. Miguel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, noi.
Vols un cafè?
Sí. Bueno, fem-hi.
Sí, com t'agrada, tu? Sol...
A mi descafeïnat.
Descafeïnat, eh?
Un Bracafé. La pressió alta.
Molt bé, Bracafé descafeïnat pel Miguel Rico. Marcos López, hola, buenas tardes.
Bona tarda.
¿Cómo quieres tu cafelito?
Bueno, capuchino con un poco de azúcar.
Capuchino como Oliveros, de Bracafé, bien bueno. Bueno, Marcos, hoy lo que nos van a faltar son ojos y teles para ver todo lo que hay, ¿no? Copé.
Sí, pero bueno, como decía Oliveros, es un día para disfrutar del fútbol en plan relajado, no son más que partidos amistosos. Hay encuentros entre grandes selecciones, veremos a ver lo que nos dejan los futbolistas, pero bueno, yo creo que es un día para que jueguen a medio gas. Todos los jugadores saben que la Champions está ahí, que entramos en los tres meses finales de competición y nadie va a querer lesionarse en un amistoso. Por lo tanto, hoy espero una tarde de futbolistas de gran nivel a medio gas y jugando fácil.
Clar, Miguel, aquí, per exemple, a les 7 es pot veure l'Espanya-Uruguai, però ja després, jo, per exemple, entre el Suècia i Argentina, i veure Messi i a Ibra, o l'Anglaterra-Brasil, i veure què tal està Ronaldinho, Neymar, etcètera, etcètera, aquí ja tinc molts dubtes, eh, ja?
Bueno, però això va a gusto. Jo, per exemple, em decantaria pel partit del Messi amb l'Ibra, però no vol dir que Anglaterra-Brasil no sigui un partit, però jo coincideixo amb el Marcos. Aquí el que es tracta és que no prengui mal ningú, perquè aquests partits ja sabem que per molta data FIFA són per fer negoci, en aquest cas el fan la Federació, la AFE, en el cas del Partit de la Selecció Espanyola, però l'important és que no prengui mal ningú perquè la temporada arriba ara al moment crucial de la temporada amb totes les competicions en joc, quan s'estan jugant els títols, i seria una llàstima que els grans equips perdessin jugadors per festivals d'aquest tipus.
Sí, està clar. Tu creus, Miguel, que els futbolistes són capaços d'això, tenir-ho clar, i perquè, clar, Uruguai, pel que sentim, també es prendrà el partit molt seriosament. No vam gaire bé a la fase de classificació i per ells, jugar contra la campiona d'Europa i del món, home, no sé fins a quin punt s'ho prendran com un amistós,
No sé, jo m'estimaria més que fossin partits oficials que no amistosos, perquè els amistosos, si no jugues amb la intensitat que dona el futbol, a vegades per no jugar amb intensitat és quan prens mal. No. I té molt risc. Jo, aquests partits em van por, la veritat.
Uh-huh. Oye, Marcos, ahora hablábamos con Joaquín Piera desde Brasil y nos decía que, bueno, subrayaba, puede sorprender desde aquí que Ronaldinho esté en la primera convocatoria de Scolari, pero él nos decía que es que está jugando a un nivel altísimo otra vez,
Sí, bueno, lleva un año, yo creo, que desde que firmó por el Atlético Mineiro y en las primeras le dieron el toque, además salió mal de su anterior club, y yo creo que eso sirvió de acicate, de motivación. Creo que todos estamos vibrando un poquito con Ronaldinho, sabemos el nivel del brasileirao, pero se le está viendo con cambio de ritmo, se le está viendo disfrutando, dejando detalles de su calidad y jugando, pues gustándose, como siempre ha sido Ronaldinho, que ha sido un futbolista de sensaciones, con mucho impacto en el fútbol del Barça, pero lo más destacable de Ronaldinho siempre ha sido ese jugar por sensaciones, ese disfrutar, ese toque técnico imprevisible y eso ha vuelto. Yo creo que Ronaldinho, veremos a ver su nivel europeo, su nivel para una selección de la exigencia de Brasil, pero el Brasileirao todos disfrutamos con Ronaldinho, sobre todo porque por lo que fue como futbolista, por cómo se acabó de rápido y porque yo creo que Ronaldinho merece un final bueno, muy bueno y siendo destacado en el mundo del fútbol.
Jo ja, Miguel, no sé tu, jo ja em costava pensar que Ronaldinho pogués tornar a aixecar el cap.
Pues sí, és veritat, i això demostra que tota la seva carrera ha depengut d'ell. Quan no s'ha cuidat, ha tingut aquest baixón, va sortir de mala manera del Barça, que hauria de sortir millor perquè va ser un jugador transcendental amb la transformació del Barça, i per sort, abans de plegar ja s'ha pres la seva condició de futbolista excepcional. Com explicava el Marcos, l'Atlético Mineiro ha estat una revolució, un jugador determinant, i sí, a mi m'encantaria que el Ronaldinho passés a la història i recordés com un dels grans jugadors de tots els temps, que és com s'ho mereix.
Podremos ver también hoy el partido Francia-Alemania. ¿Qué tal este Hummels, Marcos?
Bien, muy bien. Es un central de los mejores de Europa. Es rápido, va al cruce, cabeza siempre alta, altura, presencia física, dominio del juego aéreo. Creo que es uno de los grandes centrales. Probablemente la burbuja Hummels descendió un poquito en la pasada Eurocopa en las semifinales contra Balotelli. Ese día quizás fue la peor tarde que yo la haya visto a Hummels, pero creo que es uno de los centrales de futuro de más alto nivel y al que todo el mundo le gustaría fichar sin lugar a dudas. Estilo, por compararlo estilo Barça, perfil Piqué, y yo creo que un jugador sobresaliente. Yo creo que dará mucho que hablar y a poco que el Borussia Dortmund abra un poquito la puerta, estarán todos pegándose por Hummels.
Sí, no, tiene una historia interesante, ¿no? Me comentabas esta mañana. Procede del Bayern de Múnich.
Es hijo de un ojeador del Bayern. Al parecer, bueno, el padre siempre siempre quiso alejar la trayectoria de su hijo de su vida profesional, cosa que todos los padres entendemos, porque eso de ser hijo de siempre es malo. Y, pero llegó un momento que en el Bayern insistieron mucho, en teoría lo ficharon para los juveniles del Bayern, creo recordar, y ahí alguien lo descartó, lo echaron, se fue al Borussia Dortmund, y la temporada pasada se hablaba mucho de su traspaso al Bayern, de que el Bayern lo quería como primera opción antes de Javi Martínez, y su padre, trabajando para el Bayern, dijo que su hijo nunca jugaría en el Bayern. Evidentemente lo echaron.
També té morbo, Miguel, com deies, el Messi Ibra d'Estocolm, Ibrahimovic, que les últimes setmanes ha rebaixat molt el to de les seves declaracions, amb tot el que fa referència al Barça. Ha dit de Messi que indiscutiblement és el millor, ha parlat bé també de Guardiola. Sembla que el temps una mica ho cura tot, no? O què?
Sí. Acostuma a passar. Una altra cosa és fer un llibre per fer negoci, diguéssim, i parlar escandalosament de la gent, i una altra cosa és la realitat. I la realitat és que el Guardiola ha estat un entrenador determinant que no va tenir sort amb l'Ibrahimovic, o l'Ibrahimovic no va tenir sort amb el Guardiola, i una altra cosa és admetre el que avui ja té tothom assumit, que el Messi és el millor jugador del món.
Y todos tenemos muy asumido también, Marcos, que Ibra es un enorme futbolista, pero que no encajó en el Barça. Es una cuestión futbolística, ¿no?
No, yo creo que el fútbol ahí poco tuvo que ver, me da la impresión. Creo que si coges, como diría Cruyff, las calidades de Ibra con las calidades del Barça, encaja perfectamente.
Juego
corto, sí, juego corto, referencia, acuérdate.
Pero delantero estático, Messi ahí por detrás...
Que... Sí, pero acordaros de que el, nada más llegar, yo creo que Guardiola al Barça, lo primero, la pregunta que le hacía a su entorno era si Drogba o Adebayor para sustituir a todos. Su primera referencia era tener ahí una punta y coger variedad. Yo creo que Ibra, además Messi jugando en la derecha, jugando descolgado un poquito por detrás de Ibra, si se hubiesen entendido bien hubiesen conseguido grandes réditos, sin lugar a dudas. Lo que pasa que bueno, yo creo que el entorno de Ibra, su carácter especial... necesita, así ha sido siempre Ibra, un equipo que juegue solo, única y exclusivamente para él, y el Barça, si tiene que jugar para alguien, es para Messi. Por lo tanto, la incompatibilidad tenía más que ver con la personalidad, con la costumbre futbolística de uno y de otro, que con la naturalidad, porque si hay un punta de referencia que sepa jugar en espacio reducido y que sepa manejar la pausa y tenga visión, ese es Ibra. Y si lo coges el perfil de 9 del Barça antes de que Messi adoptase el falso 9, encajaría a la perfección. Lo que pasa que, bueno, yo creo que siempre es bueno ver las declaraciones de Ibra recientes, ver que todo se va calmando, ver que hay paz y que todo el mundo lo entiende como una etapa de la vida en la que no fue bien y ya está, ¿no?
Muy bien. Ahí lo dejamos. Marcos López, Miguel Rico, gracias por estar por Scope, ¿eh? Que vaya todo bien.
Buenas tardes.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Cope, els personatges ens parlen des del cor. Valero Rivera.
El que seria una final al Sant Jordi, 16.500 espectadors, seria brutal.
Home, és un somni, no? Jo des dels 3 mesos que visc a Barcelona, doncs està clar que jugar a la final del Campionat del Món a la teva ciutat seria una meravella.
T'ho mereixes.
Cope, estàs informat.
Parlem de l'Espanyol. Aquest matí el Juan Arias s'ha anat cap a Sabadell per veure i per escoltar Manu Lanzarote, que serà jugador de l'Espanyol a partir de l'1 de juliol. Juan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Batllori. Manolo Lanzarote tiene 29 años, nació en la mina y coincidió en las categorías inferiores del Barça con Verdú y Víctor Sánchez, actualmente jugadores del Espanyol, y tras un largo periplo por la segunda B y la segunda, ha jugado prácticamente en toda Cataluña, Sant Andreu, el Lleida, el Girona... Jugará por primera vez en la élite del fútbol español porque asegura que el equipo perico permanecerá en primera división.
Es lo que soñaba siempre desde pequeño y bueno, pues intentar ahora dar lo máximo por el Sabadell y ojalá podamos conseguir grandes cosas, mínimo llegar a jugar el playoff. Para mí es un reto personal que tengo ahora, intentar estar más concentrado aún. He llegado a un acuerdo con el Español, sea en primera, que se va a mantener seguro, pero que si baja por desgracia, pues seguirá igual, no cambia nada. Bueno, al final, si no estás en primera es porque no lo merecías, ¿no? Llega con 29 años, estoy perfectamente capacitado para asumir el reto. Yo creo que la edad es lo de menos, sobre todo porque voy con la máxima ilusión, bueno, iré con la máxima ilusión en julio de dar lo máximo por el Español y, bueno, pues intentar, la gente que me conoce aquí sabe mi compromiso y esperar dar el mismo que el Sabadell.
Lanzarote firma por 3 temporadas más un año más adicional, si juega 20 partidos. Tuvo varias propuestas, también de primera división, se habla de Osasuna y Zaragoza. Y ojo porque intentará seguir siendo entrenador asistente en el equipo femenino del Sabadell. Lo que pasa que yo no lo veo muy compatible con ser jugador de primera división.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos cómo se lo monta durante el fin de semana, que es lógicamente cuando se juegan los partidos.
Per conèixer millor a Lanzarote, tenim comunicació amb José Miguel Morales, que és el porter del Sant Andreu. Van ser companys de vestidor durant 2 temporadas. José Miguel, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Lanzarote llegó a primera división, ¿eh?
Sí, yo creo que al final se lo merece, ¿no? Yo creo que después de mucho trabajo y mucho sacrificio en esto del fútbol, pues al final ha tenido recompensa, ¿no?
Sí, sí. Muchos nos preguntamos cómo es que no ha llegado antes. Se va a llegar con 29 años. Calidad le sobra, ¿verdad?
Sí, yo creo que es un jugador que lo que más podemos destacar de él es eso, ¿no? Que tiene una zurda increíble, que bueno, que tiene mucha calidad en sus botas y bueno, pues al final le ha faltado eso, alguien que confíe mucho en él, como es tener esto del fútbol, y yo creo que ahí en Sabadell lo ha conseguido, ¿no?
Sí, porque no ha tenido un camino fácil, ¿eh? Es un chico que nació en el barrio de La Mina, Trajana, San Gabriel, Barça, bueno, ha dado muchísimas vueltas hasta llegar a Primera División, que es lo que va a conseguir el año que viene.
Sí, yo creo que le deseamos lo mejor, ¿no? Sobre todo la gente que hemos jugado con él o que lo conocemos a nivel personal. Yo creo que le deseamos, pues bueno, pues ojalá triunfe en primera, igual que lo ha hecho en segunda B, segunda A. Yo creo que al final los equipos las categorías son todas difíciles, pero él está demostrando que para él son fáciles, ¿no?
Uh-huh. Oye, para los pericos que no lo han visto jugar mucho, cuéntanos un poco cómo es él como futbolista.
No, yo creo que es un jugador que a nivel futbolístico es muy completo. Quizá no es el típico jugador que vaya bien de cabeza, pero luego es un jugador frío, con mucha calidad y que en cualquier momento es el típico jugador que te puede resolver un partido, ¿no? Uh-huh. Luego a balón parado, pues yo sinceramente, tal y como hablábamos aquí hace poco con algún compañero, es de los pocos que he visto, ¿no? Increíble, te ponías a tirar faltas con él y acababas aburrido, ¿no? Yo como portero acabas aburrido, pues te tira 10 y te mete 11, o sea que es, bueno, un muy, muy buen jugador.
Sí, sí, una zurda de seda, ¿verdad?
Sí, 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 un auténtico cañón, es una zurda que bueno, que no sabes a la hora de definir en los entrenos, pues bueno, no sabías qué hacer porque puede definir de muchas maneras diferentes y bueno, pues al final los porteros quizás en aquella época con él somos lo que más sufríamos, ¿no?
Es lo que tú comentas, ¿no? De carácter, yo no lo conozco, pero se le ve un chaval bastante frío. ¿Tú crees que le puede pesar el tema de dar el salto a primera división o que lo va a llevar bien?
No, yo creo que lo va a llevar bien. Yo pues siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo creo que es un chaval, a nivel personal es un muy, muy buena persona, yo siempre he dicho lo mismo. O sea, yo aparte me cambiaba al lado de él, me llevaba muy bien con él, porque aparte era el típico jugador que destacaba, que bueno, por cercanía en el vestuario pues tienen más relación y la verdad es que bueno, aún así nos seguimos llamando, seguimos hablando y es un gran futbolista, pero bueno, quizá tiene esa sensación de no ser no tan abierto como algunas personas son, ¿no? O somos. Pero yo creo que luego él al revés, yo creo que es increíble como futbolista, como persona. Yo creo que es, cuando lo conoces más de cerca, pues te demuestra todo lo que es, ¿no? Yo creo que es lo que ves en el campo quizás es lo que es como es a nivel personal, ¿no?
Muy bien, José Miguel Morales, ha sido un placer, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente a vosotros, un saludo.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso.
Avui a la tarda farem, com sempre, un repàs a l'actualitat del dia a Catalunya i parlarem de la sinistralitat laboral, que ha baixat més d'un 10% a Catalunya.
Aquesta tarda a les 6...
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Amb Carles García Pastor.
Demà arrenca Vitoria la Copa del Rei de bàsquet, Albert. Demà tenim un Barça-Real Madrid. Quina és l'última hora dels blaugrana?
Doncs mira, hem de parlar novament de Joan Carles Navarro. Ha tornat a entrenar aquest migdia amb el grup. Només una part, com ahir. L'equip ha dinat plegat i aquesta tarda se'n va cap a Vitoria. Vol directe, no via Bilbao, com estava previst. I de Navarro afegirem que ell farà tot el possible per jugar. I ho farà, com venim repetint en aquesta sintonia. Una altra cosa és quants minuts. Avui, per cert, a la roda de premsa i a l'entrenament del Real Madrid s'ha parlat moltíssim de Navarro, amb un màxim respecte, evident, després de l'exhibició que va fer davant el Real Madrid el 30 de desembre al Palau.
Efectivament, el Barça que vola d'aquí una estoneta cap a Vitoria. Per tant, molestarem només dos minuts a un dels jugadors importants del Barça de bàsquet, a Sarunas Jasikevicius. Saras, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿la Copa es una de las competiciones más bonitas que hay para jugar o qué?
Sí, seguramente. Bueno, es un ambiente que se vive muy especial en Copa del Rey y bueno, y también vienen mejores equipos de España. Y bueno, aquí siempre hay sorpresas, siempre mucha emoción y bueno, hay de todo. Entonces sí que nosotros esperamos con muchas ganas la Copa.
Oye, os llega en buen momento, ¿verdad? El equipo ha mejorado en las últimas jornadas.
Bueno, el equipo está un poquito mejor, pero bueno, esto no quiere decir mucho porque nosotros lo que tenemos que hacer en este club es ganar muchos partidos seguidos para decir que estamos muy bien.
Ni más ni menos que el Real Madrid en cuartos de final, ¿eh?
Sí, bueno, delante de nosotros tenemos un equipo muy muy bueno, está claro, y bueno, vamos a intentarlos ganar. Lo que pasa que, bueno, es difícil, será un partido muy difícil para ellos y para nosotros también.
Sí, claro, tú miras la Liga ACB, ves al Barça un poco irregular, el Real Madrid muy bien, pero en el enfrentamiento directo vosotros les ganasteis bien en el Palau. ¿Eso sirve de algo, de referencia o no?
No, yo no creo que este sirve para nada, pues yo creo que en Copas no hay ni favoritos ni nada y solo es un partido muy muy rápido de 40 minutos y a ver quién puede con quién.
Tiene pinta de final anticipada, ¿no? ¿Un poco o qué, Saras?
Bueno, es lo que hay. Se puede hablar mucho, pero estamos en cuartos y estamos jugando contra el Real Madrid y, bueno, final o no, ya lo dirá más tarde.
Oye, ¿hasta qué punto depende lo que puede hacer el Barça en esta Copa del Rey de cómo se encuentre Juan Carlos Navarro?
Bueno, está claro que él es nuestro mejor jugador, es más importante y con él nuestro equipo está mucho mejor de lo que estamos sin él y bueno, esto simplemente es esto.
Perfecto. Saras, gracias y mucha suerte, ¿eh?
Venga. Hasta luego.
La Cope a la Copa del Rey de Bàsquet. Tiempo de juego. Aquest dijous per Cope Catalunya i Andorra FM, Barça-Real Madrid. Amb Joan Car, Albert Díez, Pilar Casado i José Luis Galilea. Tiempo de juego.
Cope, estás informat.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Fem un apunt de la NBA també, perquè, Albert, atenció, Pau Gasol s'ha tornat a lesionar.
Sí, la veritat és que entre una cosa i l'altra està de pega el jugador català en una temporada que està sent molt complicada per ell. En Pau s'ha retirat lesionat a l'últim quart de la victòria dels Lakers davant els Nets per 83-92. Una lesió que s'ha produït quan intentava taponar una jugada. Gasol ha notat de seguida una espècie de trencament al peu dret i ha abandonat la pista en crosses. Pau serà sotmès a Boston, on els Lakers juguen el proper partit a una ressonància, però el problema sembla que afecta la fàscia plantar i que pot estar un mínim d'un mes de baixa. Tot això, en aquest partit, Pau ha signat 15 punts, 4 rebots, 2 taps i 2 assistències.
Inspiración, expiración. Inspiración, expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Fem un apunt punt també d'hoquei patins, perquè s'ha sortejat aquest matí la Copa del Rei, que es fa aquest any a Oviedo, del 28 de febrer al 3 de març. Aparellaments, Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs 6-7 dels 8 equips són catalans i han quedat emparellats pels quarts de final de la següent manera. Liceo Lleida, Vic Reus per una banda i Vendrell Vilanova, Barça Igualada per l'altra. L'entrenador de l'equip igualadís, Cesc Monclús, ha reconegut a Sports Cope que els ha tocat un dels favorits junt al Liceo, al Barça. Però els bons resultats contra els de Gavi Cairo, 1-1 en Lliga Europea, i la victòria 5-6 al Palau en hoquei Lliga fa dues jornades, els donen opcions en aquesta competició.
Hem començat allò que hem fet fins ara, que és amb el Barça estar molt competitiu, estar molt dins del partit, posar les coses molt complicades i treure bons resultats. Si ho hem fet a la Lliga, ho hem fet a la Lliga Europea, ho podem fer a la Copa del Rei. I això ho tenim, i els jugadors ho deien, no? Perquè no seguim en la línia que hem portat fins ara amb el Barça, no? I per tant, esperançats, complicadíssim, però esperançats de que ens pugui sortir un partit com el que hem fet fins ara davant d'aquest rival.
Tots els que hi vulguin anar, hi ha abonaments a 20 euros i recordem a Oviedo aquesta Copa del Rei d'hoquei patins del 28 de febrer al 3 de març.
Gràcies, Helena. Recta final d'Esports Cope. Aquí fins al darrer moment heu d'estar atents perquè donem notícies d'última hora avui amb la Sílvia Ortiz. Que hi ha, Sílvia?
Sí, s'estan fregant les mans a Getafe. Eh? El jugador Jaime Gavilán ha dit que per què no poden guanyar el Barça amb la baixa de Xavi. Diu Gavilán que venen jugadors de trajectes molt llargs amb les seleccions amb poques hores de descans i per què no donar la sorpresa. Diu que no signa l'empat. I també Wenger ha dit que Iniesta mereixia més la pilota d'or que Messi perquè va guanyar l'Eurocopa. Parla a la web de l'Arsenal.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé. Gràcies a tots. Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so, a Helena Condis a la producció. Que vagi bé, Oli.
Adéu, gràcies.
Avui us recordo Tiempo de Juego, a partir de 6:45 amb un partidàs, Espanya-Uruguai. Gràcies, bona tarda.